Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
D'aquí uns instants, quan ens acostem a les 8 del matí, recuperarem la velocitat i l'energia dels esdeveniments que aquests últims dies, com sabeu, són, vaja, succeeixen a una velocitat impressionant, però sempre intentem posar-hi un fre durant una mica menys de mitja hora al programa els diumenges al matí, en aquesta hora plàcida de quarts de vuit, que és tranquil·la, que és un punt intempestiva, però que té el seu encant, té un encant molt, molt especial. I ens agrada molt passejar-la, viatjar-la, amb una persona que és l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Que és el responsable d'una botiga, d'un basar, el basar de les sorpreses, que està en aquest carrer empedrat, indeterminat, d'una ciutat desconeguda del nostre país, en un raconet, i que obre només mitja hora cada setmana.
Sí.
I ens ensenya les seves meravelles, no?, que són múltiples i jo diria que infinites, no s'acaben mai.
Sí, la idea és això, eh? La idea és recuperar una mica la placidesa i aquest món ple de soroll i de fúria que estem vivint, sobretot aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes,
i
posar una mica de tranquil·litat, clar, perquè falten dues setmanes,
sí,
encara, eh?
No,
sí, i espera, sí, perquè la cosa no s'acabarà el dia 1, i tots ho sabem, això, eh?
No, veurem. No.
Bé, doncs...
la gent que treballa amb la ràdio, és veritat que en aquests moments jo crec que ho estem vivint amb una intensitat molt especial, que té molt d'apassionant, però sí que és veritat que jo crec que en som conscients tots plegats que això encara no serà en 15 dies.
No, i que serà absolutament esgotador. De
sí,
fet,
sí,
ja és extenuant.
Per tothom.
És extenuant per tothom, eh? Bé, avui, si et sembla, anirem a una part del basar que no hem freqüentat massa, però
sí,
que sí que ha donat alguns moments, no diré memorables, evidentment, però sí de moments, diguem-ne, destacats del basar de les sorpreses. Que és aquesta part on tenim animals, eh? Al basar de les sorpreses vam visitar la temporada passada, si et sembla, la R de rates,
sí,
vam visitar la M de mones,
sí,
vam visitar fins i tot llocs imaginaris, la D de dracs, eh?
Mm.
I avui ens anem a un animal, diguem-ne, que tampoc no té res, perquè...
No té res, tots els animals tenen alguna cosa.
Sí, el que passa que és un gat, diguem-ne, molt comú, que no trobaràs, diguem-ne, les taules imaginàries ni els contes de fades,
sinó que... Sospito que no t'agrada especialment.
M'encanta.
Ah, sí?
M'encanta.
Ah, perfecte.
De fet, jo no era d'aquest animal. Jo no era d'aquest animal, però sí, però ho soc, de manera irreductible i de manera, diguem-ne, irracional gairebé.
Sí?
Que són els gats.
Ah, home.
Jo soc molt de gats.
Hi ha un gran debat al voltant dels
gats.
Sí,
ho sé. Jo sé que ara tenim mitja audiència que ha arrufat el nas dient, bueno, ara aquest vindrà aquest friki parlar-nos de la meravella dels gats, que no tenen res, són animals associats, són animals que són esquerps, són animals,
sí,
independents.
Mala llet,
sí,
que t'enganyen.
Sí. En canvi, els gossos, oi, la fidelitat que tenen, se't tiren a sobre quan arribes a casa. Mira, el món està dividit entre aquells que estimem els gats i aquells que estimem els gossos. Vull dir, com tantes divisions que té el món. I els gats sí que és veritat que quan tens un gat, o millor dit, quan el gat et té a tu,
sí,
que aquesta seria la precisió exacta, és quan les coses canvien.
Home, és una perspectiva diferent, no? La relació entre el gos i l'home és d'amo.
Sí.
No sé si d'anar servent gairebé.
Sí, no, diguem-ho clarament.
I el de gat és de companys. Tu, viure en un pis amb un gat, saps que sou companys de pis.
Sí.
I per tant que cadascú té el seu espai i no et fotis a l'espai de l'altre.
Però resulten absolutament apassionants. Són hipnòtics, els gats, eh? Bé, això és difícil de justificar davant dels propietaris dels gossos, però els que tinguin gats segurament que ho entendran. Bé, i per què traiem els gats? Doncs perquè fa uns quants dies vaig escoltar el Basté, evidentment, a quarts de vuit del matí,
sí,
quan fa la lectura de premsa en diagonal, recullen algunes notícies, si més no curioses, que han aparegut a la premsa estrangera, i fa pocs dies va aparèixer al diari francès Libération una notícia on es deia que la policia havia desallotjat un pis de París de 25 metres quadrats,
mm-hmm,
25 metres quadrats, on una senyora gran convivia amb 130 gats.
El càlcul és ràpid, eh?
La denúncia va venir d'un veí que va veure com aquesta senyora obria la finestra i tirava un gat pel carrer. i va dir, ostres, què està passant aquí?
Això són 5 gats per metre quadrat, eh?
Més o menys. No,
una mica
jo,
més.
Ja saps que sóc com a de lletres jo i ara m'hauria de treure la calculadora. Però sí, 5 gats cinc per metre
gats.
Quadrats i clar, tenint en compte, evidentment...
Que hi has de posar mobles i...
Un llit estaria bé, també.
Estaria bé, i la senyora ocupa un espai.
I la senyora ocupa un espai. Bé, en tot això, doncs bé, avui hem decidit dedicar el Basar de la Sorpresa doncs, a parlar d'aquest felí, que té una llarga, llarguíssima tradició en la història de la humanitat i de la qual doncs, resulta un gran personatge per tractar aquí el Basar de les Sorpreses. De manera que avui, a l'edició número 46, la G de Gat. Ara tu deies el gat que, o el gos que té un component, diguem-ne, més d'amo, sí. Servent, el gat és una cosa d'iguals. També, simbòlicament, el gat sempre ha tingut un component femení. En contraposició al gos, que és més masculí, no? El gat és més insinuant, és més subtil, el gos és més directe, més explícit. Per la seva personalitat, el gat sempre ha estat associat a la dona, al tema de la nocturnitat, la independència, l'astúcia, però també, evidentment, amb connotacions negatives. Clar, òbviament, arrosseguem tota una història, una tradició jueu-cristiana que té, doncs, el que té, i per tant, doncs, per molt que ara les coses intentem canviar-les, no podem fugir d'un debat que sempre ha estat present, no?, al llarg dels segles.
De fet, moltes vegades quan es parla d'una dona i de la seva mirada es diu mirada felina.
A un
home que té uns ulls no, determinats no se li diu mirada felina.
No, perquè és, entre altres coses, perquè és un element molt poc viril, per entendre'ns. La mirada felina també va lligada a l'element hipnòtic, a l'element sensual, a l'element gairebé de fem fatal, que pot tenir la mirada.
Convertit això sempre des d'un punt de vista, masculí.
Això mateix, clar.
Perquè el món en aquest sentit s'ha anat creant des d'un punt de vista masculí, no? Donar-li al gat determinades atribucions que l'home considera que són femenines, al final és un punt de vista, no?
Evidentment. I clar, ens trobem que dius, home, doncs això, clar, no arrenca de fa 4 dies. De fet, es creu que els gats van començar a ser domesticats fa uns 9.500 anys. Encara
ostres.
Que quan algú diu, ostres, la primera cultura que està associada als gats, doncs claríssim, la cultura egipcia.
Sí, no?
Des de fa uns 4.500 anys, hi han testimonis que la cultura egípcia, doncs, evidentment, ja tenia una debilitat per als gats. De fet, per als egipcis, tothom sap que eren animals sagrats,
sí.
Hi ha una deessa gat, la deessa Bastet, la deessa de la lluna, precisament, i el càstig per matar un gat era la mort.
Directament.
I, de fet, es diu que, si observes un gat, t'adonaràs que encara se'n recorden de quan eren venerats com a déus a l'antiguitat.
Que tenen aquesta...
Perquè els gats sempre tenen aquesta mirada desdanyosa.
Ufana.
Aquesta mirada de perdona vides.
Sí.
Si tu tens un gat, per molt bé que el cuidis, i ai, l'aigüeta, ai, una mica de lletet i tot això, sempre et mirarem aquell aire de perdona vides, que
sí,
és un dels elements fascinants que té, precisament. No?
O passegeu per alguna d'aquelles... Hi ha pobles determinats que quan entres ja saps que hi ha molts gats en aquell poble, no?
Sí.
I et van mirant des de lluny. I és el gat té aquella postura que no es mou gens, però va movent el cap mica en mica, seguint-te la mirada.
I observant-te,
De dir, observant-te.
A veure què fas aquí,
T'estic controlant. Sí. I penses, home, jo sóc, sóc un membre d'una espècie més dominant que la teva. Però no. La teva mirada, és la mirada penetrant d'un gat, és com de dir, no, és que no tens res a fer.
És que has de demanar perdó per existir davant d'un gat.
Així.
Bé, cada cultura, evidentment, ha tractat els gats de manera diferent. Hem vist que els egipcis els tractaven com a déus, els xinesos els atribuïn la capacitat per allunyar els mals esperits, però el poble celta, en canvi, simbolitzava el mal i s'utilitzava per sacrificis, i al llarg de la història d'Occident ha tingut una consideració, abans ho dèiem, una mica negativa. Ha estat sempre associat doncs, a la luxúria, a l'obscuritat i, evidentment, a les bruixes. Les bruixes, element femení per excel·lència, sempre ha estat associat al gat.
I gats negres.
O gats negres, sobretot. De fet, fa unes quantes edicions al Basar de les Sorpreses, quan vam parlar de la erra de rates i vam parlar de la terrible pesta de l'any 1348, la pesta negra, vam dir que un dels elements de la seva propagació de la pesta va ser perquè la gent pensava que els gats propagaven la malaltia. I, per tant, els cremaven, els sacrificaven, cosa que era el contrari, perquè, clar, al menjar-se les rates, que és el principal element transmissor de la malaltia, doncs llavors els evitava que...
Es van equivocar d'animal,
no? Es van equivocar d'animal, Van matar més el missatger que no pas el culpable.
Exacte.
I a tot això, doncs clar, hi ha centenars de tòpics i de frases, perquè, clar, el gat l'està associat a la nostra cultura des de l'inici dels temps, doncs tot ha estat, diguem-ne, com molt lligat amb els gats. De manera que, si et sembla, parlem de tres tòpics i tres frases que tenen a veure, de manera molt curiosa, amb els gats. Abans que res, permetem que t'introdueixi aquesta peça, que és una petita miniatura orquestral de Leroy Anderson, que és un compositor nord-americà del segle XX. La gent el coneix sobretot per una peça, que és la màquina d'escriure,
sí,
que és aquella peça que va acompanyada d'una màquina d'escriure, però té peces maquíssimes com aquesta, que es diu The Waltzing Cat, és a dir, el gat, per entendre'ns, que balla el vals,
sí,
i on fonèticament podem més o menys albirar el so que fan els gats quan miolen.
Em deies que volies fer com un recull de tòpics,
sí,
o de frases,
per exemple, no? Tòpics. Tenir més vides que un gat.
Ah, sí, senyor.
Es diu que els gats tenen 7 vides, tot i que, curiosament, la cultura anglosaxona no diuen que són 7, sinó que són 9.
Ah, sí?
Sí.
Els britànics diuen que tenen 9 vides.
No sé, bueno, una excentricitat més dels anglesos, eh? L'expressió no ve exactament de la idea que podríem pensar, de dir, no, és que són molt àgils i que s'escapoleixen amb facilitat, sinó perquè...
Clar, i que no es moren mai, diguem-ne, no? Pot caure i revolcar-se i no...
Però això no ve d'aquí, sinó per la creença egípcia que els gats es reencarnaven una i una altra vegada fins a 7 vegades.
Ah, sí.
I d'aquí això del que gats tenen 7 vides, eh? Vull dir, és el sentit més literal del terme.
Una altra frase, va.
Una altra frase també que hem sentit moltes vegades. La curiositat va matar el gat. És una frase que sobretot hem sentit en castellà, té equivalències en molts idiomes, els gats són molt curiosos, tothom ho sap, però la frase no és, l'origen de la frase no és aquest, sinó que prové d'Anglaterra i el segle XVI concretament, quan s'equiparava la paraula preocupació amb la paraula curiositat. De bé que el sentit literal de la paraula era, o de l'expressió era, la preocupació va matar el gat, en el sentit de que no val la pena amoïnar-se per els petits problemes o per les grans dificultats que ens amoïnen, perquè al capdavall no val la pena. Vull dir que l'expressió exacta ve d'aquí, la preocupació va matar el gat.
I ens falta la tercera.
I la tercera sí que és castellana, que és aquí hay gato encerrado.
Ai, sí.
Que l'hem sentit moltes vegades.
Sí.
I és una expressió que prové del segle d'or, és a dir, per tant, segle XVI, segle XVII, quan s'utilitzaven a Castella una mena de bosses per guardar diners i que naturalment estaven amagades a la vista. S'anomenaven gatos perquè recordava la pell dels gats.
Sí?
Sí.
Doncs...
I com que s'amagaven a la vista i per tant no es veien, quan algú deia aquí hay gato encerrado, es deia en el sentit de tenir una cosa amagada o secreta.
Jo sempre havia pensat que era com un avís d'alguna cosa perillosa, no? Aquí hay gato encerrado, perquè sempre pensava...
Acaba derivant amb això.
Un gat tancat és de les coses més perilloses que pot haver.
Mira, no havia pensat en això, però
saps?
Sí, també és veritat, sí.
Imagina tancar un gat... És que tornava a preguntar perquè al basar veig que els gats campen lliurement.
Aquí sí, home, sí, clar.
Perquè
a més
no molesten
gent, sí. Però jo no sóc com les... No en tinc 130,
no.
Jo, eh? Vull dir que
no.
Jo et garanteixo que...
No, però clar, tu tanca un gat en una gàbia.
No.
O sigui, et sortirà amb unes urpes que et destrossarà
curiós,
els ulls, eh?
Aquest element tan independent, tan rebel que tenen els gats, que els fa també tan fascinants, eh? Doncs bé, ja hem vist, doncs, tres expressions. Aquí, en català, en tenim moltíssimes, també. N'he recopilat moltíssimes, però avui no farem de senyor Marcelí. Però sí que em vull parlar d'una que a mi m'encanta, que és aquí hi ha quatre gats.
Ah, sí, hi ha poca gent.
Aquí hi ha poca gent, aquí hi ha quatre gats, eh?
Sí.
Però si parlem d'aquí hi ha quatre gats, també ens hem de referir, evidentment, a un extremadament emblemàtic edifici de Barcelona, que és, evidentment, el Quatre Gats.
Un gran referent del
un
del,
gran
del
referent.
Modernisme.
Ara hem començat, aquests darrers anys hem començat a descobrir els grans tresors que té Barcelona. I em sembla que durant molts anys vam ignorar que Barcelona podia tenir, doncs, les seves cosetes, les seves curiositats, i contínuament van sortint llibres que expliquen, doncs, els grans secrets, les grans fites i les grans curiositats que té la ciutat, abans anomenada Comtal, no? El Quatre Gats, ja sabem, és una cerveseria cabaret fundada l'any 1897 al carrer Montsió, està tocant el Portal de l'Àngel. Va ser creat per a Pere Romeu, que havia treballat en un cèlebre cabaret de París que es deia precisament Le Chat Noir, és a dir, el gat negre, i que estava situat al barri de Montmartre, és a dir, on està Moulin Rouge, on està el bar d'Amélie, per entendre'ns, eh?
On es considera la part bohèmia.
Ah, això mateix, la part
París,
més canalla, la part més artística de París, no? Curiosament, aquest establiment, el Quatre Gats, hi van invertir diners en Ramon Casas, el famós pintor, el banquer Manuel Girona, que aquest vivia just davant de la catedral. De fet, la catedral va estar molts anys, molts segles, diguem-ne, sense acabar. La portada estava sense acabar. I cansat aquest banquer de que cada dia quan es llevava sortia al balcó i veia la catedral sense acabar, va finançar que s'acabessin les obres de la catedral. Això m'ho van explicar una vegada i no sé si és cert. I llavors també va invertir en aquest local un drapaire que es va fer molt ric, que es deia Matías Ardéniz. El cas és que durant els anys en què va estar actiu aquest establiment, que va estar només 6 anys, des de l'any 1897 fins a 1903, va ser un dels principals nuclis del modernisme. I allà s'hi trobaven, doncs, el mencionat Casas, en Santiago Rossinyol, en Miquel Utrillo, l'Enric Granados, que és de qui estem escoltant aquesta música, l'Isaac Albéniz, en Lluís Millet, per tant, diguem-ne, la floïnata del modernisme de la Barcelona de tombants de segle.
Però funciona. Està obert,
sí,
no?
Sí, encara funciona, però clar, ja, i té molts elements encara que recorden allò, eh? Però clar, el cabaret com a tal va acabar el 1903.
No és exactament el mateix.
Ah, això mateix.
Tu m'havies dit que hi ha una certa inspiració...
Sí, amb el Chat Noir.
Le Chat Noir.
Que això ens porta a parlar, evidentment, doncs clar, de la traducció en català, que és El Gat Negre.
Però el gat no és el gat negre,
no,
del
no
Marcelí
és el gat negre que esteu pensant,
i de Vicenç Martí.
De la plataforma alternativa del Barça, del senyor Marcelí
molt nerviosos,
i d'en Vicenç. Sí, sí, sí. Jo em sembla que des que hem començat temporada... El Vicenç, especialment,
sí, sí. No, no.
Està... Bueno, heu de fer alguna cosa, eh? Algú de fer alguna cosa, eh?
Sí, no, a la ràdio ja estem prenent pastilles tots, perquè no para de cridar. Et veu pel passadís, Vicenç Martí, i no para.
Bé, doncs, quan parlem per això del Gat Negre, descontextualitzant l'element aquest de la plataforma aquesta barcelonista, hem de parlar, evidentment, del relat d'Edgar Allan Poe.
Ni pido ni espero que crean el suceso atroz como ninguno, aunque al tiempo tan sencillo... que voy a relatar. Loco estaría ciertamente si lo esperara, cuando hasta mis propios sentidos rechazan su propia evidencia.
Aquest és el principi d'El Gat Negre, un dels contes de terror més famosos de la literatura, que va ser escrit per Edgar Allan Poe l'any 1843 i que s'ha publicat a la revista Saturday Evening Post. No sé si l'has llegit, és una història que a mi, jo quan la vaig llegir d'adolescent, em va impactar moltíssim. És una història que gira entorn a un jove matrimoni, feliços ells, que conviuen amb un gat, fins que el marit comença a tenir problemes amb la beguda, comença a odiar el gat, el mata, i llavors hi ha tota una sèrie d'elements que fan que tingui un final, diguem-ne, com molt terrorífic.
Però és un conte.
És un conte, sí, sí, és un conte. Bàsicament, Edgar Allan Poe va escriure contes, va escriure les seves narracions extraordinàries, que han sigut portades moltes vegades al cinema, sobretot de la mà d'en Roger Corman, la producció i la direcció, i amb en Vincent Price com el Mad Doctor de torn, però que passat 150 o 160 anys des de la seva publicació encara continua aquella barreja malsana d'opressió, de perversió, que resulten certament ofegadors.
Jo juraria que sí que l'he llegit, el que passa que fa molt de temps i no sé si l'estic confonent, però entenc que després de la mort del gat a aquesta persona li comencen a passar coses estranyes.
Li comencen a passar coses estranyes.
D'acord.
Hi ha un emparedament per al mig, hi ha un altre mort,
sí,
hi ha un ull...
Oi? Sí. I tant. Oi, sí? Aquest conte és terrorífic.
Bé, a part d'aquest gat literari que podíem dir que
però
és molt famós,
n'hi ha
molts de gats, moltíssims.
Clar.
Jo, clar, només tenim 25 minuts, llavors, per tant, anem a fer-ne un parell o tres més que siguin d'allò molt coneguts. Un dels més famosos és un gat de conte.
Al vell mig d'una gran plana, d'on només es veuen llunyanes les muntanyes els dies molt clars, vivia un moliner amb els seus tres fills. No tenia altres béns que el vell molí, un asa ple de nyafres i un gat tan eixerit que els deslliurava de les rates i dels ratolins.
Aquesta no sé si aquesta veu l'has conegut, és la veu de l'extraordinari Arseni Corcelles.
És que t'anava a preguntar qui és.
Que passa que és una veu joveníssima, perquè és una gravació de l'any 67 amb uns contes, bueno, el que ens deixaven fer aquí l'any 67, és a dir, com a molt contes catalans i sardanes a la plaça de la Catedral el diumenge. I és l'Arseni Corcelles, ja sabeu.
I que s'enregistraven, entenc, i llavors es venien.
Sí, sí, sí. Vaja, clar, tu ets una generació més jove, però jo recordo que a casa havíem escoltat els discos aquests de la Casa Belter, que eren contes en català, o sigui, adaptats en català, amb aquestes veus tan fabuloses. Hi havia la Blancaneus, la Ventafocs, la Bella Dorment, i el Gat amb Botes era un d'ells. I l'Arseni Corcelles, que ja sabeu, és la veu del Sean Connery, no sempre, però havia sigut la veu de Sean Connery, de Richard Burton, és una veu poderosíssima, encara el sentim. Ara se sent molt amb un anunci d'un netejador de com es diu això?
De rentaplats.
De rentaplats, sí. Ah. Ara no em facis exactament, perquè tampoc no vull fer publicitat
sí,
aquí.
Sí, encara està fent
però encara
publicitat.
Sent, home, té una veu ja de senyor gran, però sí. Té una veu extraordinària. Bé, doncs, aquest, evidentment, és el Gat amb Botes, diguem-ho clarament, és el conte del Gat amb Botes, que va ser recollit per primera vegada l'any 1500 per un tal Giovanni Francesco Straparola en el seu llibre Les nits agradables, que era una recopilació de contes de fades. També ha sigut recopilat anys més tard, l'any 1634, per un tal Gian Battista Basile i per Charles Perrault, que és la versió que segurament tothom em coneix, a l'any 1697. De fet, s'han fet moltíssimes versions. Hi ha una òpera amb música de Xavier Montsalvatge i recentment hi ha la pel·lícula Shrek, que segurament que tu coneixeràs, que ja es va fer una mena de spin-off on el Gat amb Botes...
Tenia un paper preponderant, sí,
això mateix,
sí.
I que estava protagonitzat per l'Antonio Banderas.
Clar, perquè havia de ser com un gat així, una mica llatí,
sí,
una miqueta...
Astut, sí, astut, bueno, és una certa desvirtuació, a mi no m'acaba de fer el pes, però en fi. Bé, més gats literaris...
Que estrany, que et faci el pes alguna cosa nova basada en alguna cosa vella.
Més gats famosos.
Però si no eres más que un gato.
Un gato risón que lava con su fría luz.
No, espérate, por favor no te vayas.
Ah, això deu ser Alícia al País de les Meravelles.
Correcte.
Aquell, el somriure del gat.
Sí, el gat de Cheshire,
ah, sí.
De l'Alícia al País de les Meravelles, un dels personatges més coneguts.
Gato Rizón.
El Gato Rizón, això mateix.
M'ha fet molta gràcia.
I l'Alícia aquí no se n'entén. Perquè, escolta aquesta conversa.
No m'importa. Si tu me dices...
Entonces, realmente no importa el camino que escojas.
Bé, doncs al costat del barataire boig, del conill també que t'està boig, tots aquells personatges que van sorgir, ja sabem, de la imaginació de Lewis Carroll, que va publicar l'obra l'any 1865. I és un d'aquests llibres aparentment infantils, entre moltíssimes cometes, més admirats arreu del món, però ens juga molt amb la lògica. Recordem que Lewis Carroll era matemàtic, juga molt amb els jocs de paraules, i el nonsense, és a dir, el sense sentit,
el
que
nonsense.
És un subgènere de literatura que va ser molt popular arran de la publicació de l'Alícia.
No sé si per tu el referent és directament Lewis Carroll o alguna adaptació...
No, home, clar, vulguis o no, clar, jo vaig llegir l'Alícia ja sent més gran,
sí.
Però clar, la primera trobada
Disney.
Amb l'Alícia és Disney, la versió de l'any 1951. I sí, vale, perquè m'agaro, prefereixo infinitament la versió de Disney que no pas el Tim Burton.
No, però estem bastant... Jo crec que tothom estaria bastant d'acord.
Ho celebro, perquè clar, aquí se m'acusa d'un classicisme ranci,
no.
D'una beligerància
no,
del passat...
No, però la de Tim Burton va fer bastanta figa, diguem-ne.
Sí?
Sí.
I la segona ja... Saps per què? Perquè és allò que alguna vegada hem comentat amb el Blai, no? Que són pel·lícules carregades d'efectes especials amb molts diners invertits, però que no tenen ànima.
Els hi falta
no
la clau,
ànima,
que és ànima.
I això que és una pel·lícula que, des d'un punt de vista de guió, estava molt... Vull dir, a veure, estava, clar, podia posar en imatges coses que fa 50 o 60 anys eren del tot impensables, no? Bé, més gats, en aquest cas, gats musicals.
Ai!
Atenció!
Ai!
Alerta!
Ja entren? Que ja arriben? Arriben a la ràdio? Ai, ai, ai.
Ja els tenim aquí entrant
no,
per Francesc Macià.
No. Què és això?
Bueno, això ja sabem que està associat...
Però tu creus que has de despertar així la gent aquesta hora del matí?
Demano disculpes als oients que...
Que estem molt tensos tots plegats, eh?
Ho sé. Bé, aquesta música sabeu que està inevitablement associada a un espectacle que alguns veuen com un art i altres veiem com una carnisseria perversa d'espeta de cruel. Bé, doncs pertany a una òpera, tot i que s'associa més amb una sarsuela, que és El gato Montés, que està composta per Manuel Penella, Moreno, l'any 1907, que recorda una mica la Carmen de George Bizet,
sí,
perquè
tant.
Passa Andalusia, explica la rivalitat entre dos homes per conquerir l'amor d'una gitana, precisament, i té aquest pas doble, que, com sabeu, és extremadament conegut, sobretot amb aquest espectacle, afegiria que sortosament desterrat del nostre país.
El gato Montés.
Això mateix, El gato Montés. Però veus, és aquest tipus de música que si la sentíssim descontextualitzada d'allò que sempre l'associem, diríem, home, doncs, té ritme, està bé, és brillant, és... Però, clar, vulguis o no, sempre està associada doncs a la mort, per què negar-ho, eh? I de gats de la música clàssica, doncs, n'hi ha també molts més. Et proposo, segurament, un dels més curiosos. Aquestes són la Teresa Berganza i la Cecilia Lavilla fent de gats interpretant el famós Duetto Buffo di Due Gatti, és a dir, duet humorístic de dos gats, una obra que es va atribuir a Gioachino Rossini l'any 1825, però que sembla que va ser composta per un tal Berthold amb extractes de l'òpera Otello del compositor d'Italia.
Mira. Jo la trobo una peça divertidíssima
sí.
I a mi em funciona, a mi m'agrada.
I amb l'encarcarament que hi ha i amb l'engutillament d'un auditori de concerts en què tothom està,
corbatat
i tothom amb les joies i amb els binocles i tot.
Exacte.
Això. Veus això i dius, mira, té el seu divertiment.
No l'anomenaria subversiu, però sí que canvia una mena de... O sigui, lluny del que tu podries esperar, no?, amb determinat tipus d'audiència.
I més si ve de Rossini, que Rossini va ser, en el fons, un gran, gran bromista. Va, més gats musicals?
Home.
I Aquesta cançó que hem sentit entre 200 i 300 milions de vegades sí. És el Memory, un dels temes més coneguts del musical Cats.
Que encara funciona, Cats.
Jo suposo que es deu estar representant en algun lloc del món.
És que sempre es deia això, sí. No? Que és el musical que més
de
temps
fet,
ha continuat...
És el segon musical més longeu. És a dir,
és el segon?
Quan s'entén per longevitat, s'entén, diguem-ne, que actuïn tots seguits. I després del Fantasma de l'Òpera, que és una obra també d'Andrew Lloyd Webber, aquest és Cats. Es va estrenar l'any 1981, s'ha traduït a 20 idiomes i va estar, doncs, diguem-ne, projectant-se o diguem-ne, representant-se 20 anys. Està basat en un llibre i un poema de T.S. Eliot i explica, com bé sabeu, doncs, el tema doncs, dels gats de carrer i tota la història aquesta.
Jo tinc la sensació que Andrew, no sé si estàs d'acord, Andrew Lloyd Webber potser és un dels millors creadors de música per musicals.
Jo prefereixo algun altre compositor perquè sobretot la música del Fantasma de l'Òpera trobo que el tema electrònic a mi provoca una certa irritació. Prefereixo, per exemple, Els Miserables en Schoenberg, que la trobo, diguem-ne, més operística, però sí, té peces, el Cats mateix o el Fantasma de l'Òpera té peces certament magistrals, que ja formen part una mica de la mitologia del segle XX.
Durant un temps va ser, és que ho estic buscant ara, i durant un temps va ser el més representat de la història, però efectivament, com dius tu, el Fantasma de l'Òpera el va superar. Des del 7 d'octubre del 1982 fins al 10 de setembre del 2000.
Imagina't.
Quina barbaritat.
18 anys, eh? No. Això és com aquella obra que es deia La Ratonera, que mira, una altra rata, que es representa a Londres i que és una obra d'Agatha Christie, que diuen que és l'obra més longeva que porta des de l'any 50 no sé quants.
Sí.
Jo no sé si encara representa aquesta obra.
Ostres, no ho sé.
Els anglesos, allò per mantenir les tradicions, fan el que faci falta,
sí,
no? Però
sí, és
és aquella mena de coses que dius, ostres, quin exemple magnífic de longevitat, no?
En fi, m'estranya,
sí,
perquè veig que estem acabant,
acabem. Hi ha molts gats que han sortit en cinema. Va, acabem amb una pel·lícula que està protagonitzada per gats. Which pet's address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the aristocrats. Aquí tenim a Maurice Chevalier destrossant l'anglès, com era proverbial en ell, cantant l'últim paper que va fer en la seva vida, l'any 1970, quan va fer l'última interpretació, ell ja tenia 82 anys, interpretant el tema principal de la pel·lícula Los Aristogatos, l'últim projecte que Walt Disney va donar el vistiplau perquè es filmés abans que morís l'any 1966.
Sí? És l'última que porta la seva signatura, per entendre'ns.
No, a veure, és l'últim projecte que va donar el vistiplau perquè es tirés endavant.
Uh-huh.
De fet, Disney va morir l'any 66, Los Aristogatos no es va estrenar fins l'any 1970,
sí.
Però va ser just quan estava a punt d'estrenar-se El Llibre de la Selva, que va ser l'última pel·lícula que va produir Disney, aquesta va ser la pel·lícula que es va rodar immediatament després. I ja dic, va comptar amb l'última interpretació de Maurice Chevalier, que va morir també dos anys més tard, l'any 1972.
Ara estic tenint un dubte, perquè no sé si és a Los Aristogatos on hi ha l'escena de l'espagueti, però allò són dos gossos,
no? Home, allò és la Dama i el Vagabundo.
Ah, sí, la Dama i el Vagabundo. Ostres, tu, ara he creuat dues coses. Allò també és París o tampoc?
No, home, no, allò és Amèrica, no, és el barri italià, no, és el restaurant italià de...
Veig que t'enfades molt amb Disney,
no,
Tot el que sigui Disney, escolta, no li toquem, al meu Arlegui, no li toquem.
Però curiosament...
No mengen espagueti, no, els Aristogatos?
No. A La Dama i el Vagabundo, els gats que surten, que són dos gats siamesos, són precisament dolents.
Ah, és veritat?
Sí.
Sí, senyor.
Sí, sí. I els Aristogatos suposo que van voler fer la pau i van plantejar-los com a protagonistes.
Hem quedat que t'agraden molt els gats, eh?
M'encanten. Mm. Sí.
N'has tingut tota la vida,
sí,
o no?
Sí, de fet m'agraden els gats des que un gat em va posseir, en el sentit metafòric del terme. Des que un gat va entrar a casa fa 20 anys, la Mini,
sí.
Ens va dominar tots, i quan va faltar, pobreta, immediatament va ser substituït per un altre gat, que és
no
negre.
No diguis aquestes paraules, o sigui, substituir no es pot substituir un animal.
Bueno, diguem-ne que va venir a les nostres vides, va il·luminar, ha il·luminat les nostres vides un gat que és negre,
sí.
Completament negre, i que es diu Fosca.
Qui, entre la Mini i la Fosca, qui és més malparida?
Totes tenen la seva pròpia personalitat, eh? La Mini tenia molta mala llet.
Aquesta és la clau, eh?
Sí, sí, sí. I la Fosca
aquells
és més carinyosa, però tampoc es deixa agafar, eh?
Aquells amics que venen a sopar a casa i que no estan normalitzats amb els gats. Zas!
Com expliques, expliques la
realitat? No, és molt tranquil, però m'acaba de clavar les urpes fins a l'epiglotis.
Estaràs d'acord amb mi que millor això que no pas el gos quan se't tira a sobre, eh? No fa res, tranquil, no fa res.
No, jo és que el debat aquest, jo crec que dec ser dels pocs espècimens que accepta molt...
Ni una cosa
molt,
ni l'altra.
No, que accepta molt bé tots dos.
Ah, sí?
Perquè jo tota la vida he tingut gos i de cop vaig tenir gat i vaig descobrir el món dels gats, no?
Molt bé.
I crec que continuo sent més fidel als gossos,
sí.
però als gats els hi he trobat moltes coses.
La tenen, sens dubte.
Sí, sí. En fi, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquest viatge dins del Besar de les Sorpreses. Ja sabem que hi ha gats, no sé si hi haurà gossos també, algun dia ens els hauràs d'ensenyar.
Algun dia segur que sí que trobem, perquè no se'ns enfadin els oients que tenen gossos.
Ah, això mateix. Bé, Orlegui, com sempre, un plaer.
Igualment, Xavi.
Parlem la setmana que ve.
Adéu-siau.